Fins a finals d'aquest mes estarà obert a l'edifici Miramar una exposició, l'art de la rajola hidràulica. Una exposició que doncs, visita, ensenya aquest món a partir d'una col·lecció de Jordi Griset. Jordi Griset que, a més, presentava el llibre amb el mateix nom, l'art del mosaic hidràulic, aquest mateix mes aquí a Sitges. Una col·lecció interessantíssima d'un art que està, doncs això, desapareixent. I, per tant, doncs, ell mateix es defineix més com a salvador d'una manera artística que no pas com a col·leccionista. Jordi Griset, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè els oients, per fer-nos allò al background que diríem, què és una rajola hidràulica?
Una rajola hidràulica està composta de tres capes. Bé, una rajola és una rajola, no? És una peça, generalment són de 20 per 20 centímetres, n'hi ha de més grans, de més petites, i està composta per tres capes de ciment. A veure, per què se'n diu hidràulica d'entrada? La gent es pensa que és perquè es premsen en premses hidràuliques. El que passa és que la premsa hidràulica no va aparèixer fins després, fins uns anys posteriorment, no? Al principi les premses eren de palanca, de manivela, de volant i de cargol també. Les tres capes de la rajola. La primera és la que comporta la cara vista. Està composta de ciment blanc, és a dir, grifi, pigments i pols de marbre. És a dir, en el cas de que la rajola hagi de ser de color gris, evidentment no cal gastar diners amb el grifi, que és més car, no? Llavors ja es fa directament en Portland. Però diríem les rajoles aquestes que tots coneixem, que són més dibuixades, que componen com una catifa. La segona capa està composta de ciment, Portland també, i sorra fina. I és en sec, perquè llavors la finalitat d'aquesta capa és absorbir l'excés d'humitat de la primera capa. Sí. Es fa invertida, la rajola, diríem, la cara que veurem està de cap per avall. I la tercera capa és purament ciment, Portland també, amb sorra més grossa. Aquesta sí que està humida. Llavors tot això es posa dintre d'un motllo, la primera capa s'ha de fer primer prèviament amb un motllo de dibuix, que és la trepa, on s'aboquen les pastes amb colors a cada compartiment, es posen les altres dues, es posa el tap, que es diu que és com un tap, això, perquè ja fa la seva pressió, pesa com uns 12 quilos, tot això s'empeny cap a sota la premsa, es premsa 1.300 quilos, es treu, es desemmotlla, diríem, i es deixa 28 dies, que és el que tarda el ciment Portland a endurir-se. Aquesta, d'aquí ve el nom, no? De la qualitat d'hidraulicitat que té el ciment. El ciment, o sigui, la rajola hidràulica no es cou, no passa per forn, contràriament les rajoles ceràmiques. Uh-huh. S'endureixen doncs, amb una reacció química que té el ciment amb ajuda de l'aigua. Per això, durant aquests 28 dies d'enduriment, han d'estar en un ambient humit, perquè es dugui a terme aquesta reacció química.
Per tant, és una tècnica molt peculiar, molt particular, d'elaborar doncs, un ornament com és la rajola. Una tècnica que es va utilitzar en un període de temps molt determinat aquí a Catalunya, oi?
Sí, això va... La rajola hidràulica neix a Itàlia d'una forma molt matussera, que es feia una peça molt bàsica i com que no hi havia la premsa encara, doncs s'enduria a base de cops de mall o de... Sí, més o menys, de maceta. Després passa a França, a la regió del Loira, on hi ha les fàbriques de ciment. D'allà es desenvolupa tota una tècnica més acurada i a finals de 1800 arriba a Catalunya. Bàsicament a Barcelona, on, com que coincideix amb el moment del boom del modernisme i de la construcció de l'Eixample, es fan aquí doncs, els dissenys més acurats. I bueno, jo defenso doncs, que és art industrial, evidentment, perquè des del moment en què doncs, artistes com Josep Pascó, Alexandre de Riquer, Lluís Domènec i Montaner, que era arquitecte però era un artista finalment, bueno, i tants altres van dissenyar... mosaic hidràulic, doncs per mi això és art.
Uh-huh. És a dir, el dissenyaven els mateixos o arquitectes o decoradors que diguem els burgesos del modernisme llogaven per guarnir les seves cases?
Hi havia de tot. A veure, les cases, les tres cases més importants, que van ser Butzems, després en parlarem, suposo, Orsola Solà i Escofet, aquestes van apostar per agafar dissenyadors això importants, no? No necessàriament tots els dissenys estaven dissenyats per aquests artistes. També hi ha dissenyadors anònims, que no sabem qui són, per altres tipus més senzills. Les fàbriques o tallers més senzills, evidentment, no es podien permetre el luxe de pagar aquests artistes. I aleshores el mateix propietari o no sé, algun delineant o algú, el veí del cinquè, doncs feia el disseny de la rajola.
Perquè la tècnica és la tècnica i, diguem, la gràcia artística de la rajola està en el seu disseny.
Sí, la tècnica no ha canviat, més a més, des de finals de 1800 fins ara, són rajoles que se segueixen fent manuals, una a una. S'ha intentat diverses vegades de mecanitzar, però no és possible, donat que el ciment, doncs, és una pasta que es va assecant, es va endurint, i és molt difícil posar uns injectors que aboquin aquesta pasta.
Per tant, s'ha de fer manual.
S'ha de fer manual.
Per tant, la reivindicació, diguem, del concepte artístic d'aquesta tècnica industrial vindria per això, per la necessitat d'una manufactura particular de cadascuna de les peces.
D'això podria ser més aviat un tema artesanal, doncs que es fan a mà seria una artesania. Reivindicar el tema artístic d'aquestes rajoles és més aviat, doncs, pel disseny que porten a la cara vista, no?
D'acord.
Aquest disseny que quan es van acordant les peces, doncs, lateralment o de forma pels quatre, pels dos costats, va conformant una catifa, que de fet és... A veure, com neix el mosaic hidràulic? No, al principi neix volent imitar altres materials. O sigui, a veure, tots aquells materials que tenien els burgesos a casa seva, com eren fusta, parquet, o pedres naturals, marbres, etc., el poble no podia tenir. I, doncs, com sempre, el poble vol el mateix que tenen els burgesos. Amb la qual les primeres rajoles sorgeixen com a imitació fusta i imitació marbre, d'una manera bastant matussera, però aquesta és la intenció. Aleshores, mica en mica, se n'adonen que aquest paviment és molt dur, pot arribar a ser molt vistós, donat que té aquesta capacitat de decoració, i a més, si tenim en compte el material que hi havia abans, que era el mosaic noia, que són peces, doncs, de fins a 5 centímetres com a màxim, que s'anàvem col·locant també una a una, de cop i volta arriben unes peces que tenen 20 centímetres, la col·locació, evidentment, és molt més ràpida, molt més fàcil, amb menys juntes, en un moment en què la salut i la higiene era obsessiva, quasi, aleshores, com que a més s'omplen amb una vorada de ciment grifi, blanc, és a dir que pràcticament és un paviment continu, no hi ha juntes o les juntes queden farcides amb el ciment i no hi ha possibilitat de que els bitxos o les bactèries s'hi fiquin allà dintre.
I per tant, doncs, queda això un paviment molt uniforme. Quan les dissenyaven, òbviament les dissenyaven ja pensant en el conjunt, en la catifa, en el resultat final, s'entén?
Sí, normalment cada paviment, cada dissenyador dissenyava també el marc, el marc que l'envolta, que la tanca. De fet, un paviment d'aquests està compost també per tres parts, a part de la rajola, no? El paviment en si, que seria el motiu, el centre, després hi ha un marc que l'envolta, una sanefa, aquesta és la paraula exacta, i llavors hi ha una part monocroma, llisa, que és el que en diem la faixa, que és un altre marc, seria, que és el que absorbeix totes les irregularitats de la paret, perquè si fos la sanefa atracada directament contra la paret es veurien, doncs, totes les corbes i els mals acabats de la paret. No?
D'acord, és a dir, ha d'haver un marge entre la sanefa i la paret per evitar,
exacte,
doncs, això.
Que... És com una catifa, no? La catifa, la moqueta sí que es posa contra les parets, la catifa normalment es fa com un pam més petit que la cambra, doncs, perquè es pugui inclús veure el paviment i poder-la
La moqueta es talla, la catifa no.
Exacte. Llavors, és cert, doncs, que la passió o l'obsessió per voler reflectir catifes va ser tan grossa que fins i tot En l'àlbum número 6 d'Escofet, que és del 1900, hi ha dos o tres paviments, si no recordo malament, que inclús reprodueixen els serrells. N'hi ha una que té serrells, l'altra que té borles, de l'acabament de les catifes, no? O sigui, volien realment imitar una catifa.
Has comentat, per tant, que hi ha tres cases a Barcelona, hi ha alguns punts culminants d'aquest disseny de la rajola hidràulica, oi?
Perdona, hi havia, bueno, en aquest moment hi ha tres cases també que en fabriquen. Hi havia les tres cases més importants, evidentment n'hi va haver-hi moltes més, no? Són les que t'he dit, Butzems, Òrsola i Escofet. N'hi va haver d'altres també.
D'acord. No, però em referia a cases que llueixin aquesta, no cases que fabriquin, sinó
D'acord, no fàbriques, sinó cases. Sí. N'hi ha bastantes, per sort encara en podem gaudir d'aquestes catifes. A veure, cases particulars, tot l'Eixample de Barcelona en queden moltes. El que passa és que, com que són particulars, justament no s'hi pot accedir. No?
Doncs, què es pot veure? On es poden veure aquesta rajola hidràulica? Un lloc doncs, públic o fàcilment accessible per la gent que pugui estar interessada?
A veure, tret de Barcelona, a Sitges és el lloc on jo he trobat encara més locals, comercials, allò que es oberts al públic, que són visitables, que encara tenen el mosaic hidràulic. I això m'encanta, perquè a la que es fa una reforma, el primer que vola és el paviment. Per què? Doncs perquè és una cosa que es trepitja, amb la qual una cosa que trepitgem no té valor, menys encara doncs, si està feta de ciment. El ciment és un material que no es valora gens. És diferent doncs la rajola ceràmica, doncs que hi ha aquest mite de que és terra cuita i no sé, com que la valorem més, no? Jo m'he trobat quan estava doncs investigant pel llibre, anar a farmàcies doncs que estan catalogades i que el paviment havia desaparegut ja. O sigui, jo entenc que quan es cataloga un local es cataloga tot, el mobiliari, tot el que hi ha, no? Fins i tot el paviment, doncs el paviment ja havia volat, i havien posat un paviment de ceràmica, allò molt neutre, sense cap valor artístic, evidentment.
D'acord, per tant s'han anat perdent a causa també de la concepció de no valor d'allò que trepitgem.
Sí, per això aquest és el meu interès, justament doncs, potenciant l'exposició i el llibre, que la gent sigui conscient que casa seva té art, doncs en forma de catifa, no? Que està trepitjant art. Llavors, sí, edificis o locals amb paviments espectaculars a Barcelona, doncs mira, per exemple, la casa Lleó Morera, que ara es pot visitar, fins ara estava... Bueno, no era fàcil entrar-hi. La casa Lleó Morera, que ara doncs, hi ha una empresa que es dedica a fer les visites guiades, allà tenim els dos paviments més importants que s'han fet mai, disseny del Lluís Domènech i Montaner. Un d'ells està incomplet perquè l'habitació, tot i ser gran, doncs no donava les mesures, i hi ha una sanefa de dracs que no l'han pogut posar, però així tot val la pena veure aquestes dues composicions. Una d'elles necessita 21 peces per compondre's tota la catifa, i l'altra necessita 23 peces diferents. Imagina't el que és això, no? A més, en aquest cas, curiosament, són de 15 per 15, no de 20 per 20. Per què? Doncs perquè si són més petites hi caben més peces per metre quadrat, amb la qual cosa, doncs, allò que dèiem del modernisme, de l'horror vacui, no? Allò de no deixar ni un centímetre sense decoració, doncs és el màxim exponencial.
I per tant les decoracions són més complertes també, més elaborades.
Sí, jo diria que quasi més barroques. No, el barroquisme del modernisme.
Comentaves, una de les dels fabricants era amb Butzems, que era el que va posar en el seu dia la fàbrica de Vallcarca.
Exacte. Sí, per això també és el meu interès en que la meva col·lecció es quedi aquí a Sitges, no? Perquè penso que li toca, perquè va ser la primera fàbrica de mosaic hidràulic, la vam tenir aquí a Sitges. A part, doncs, tenim tot el tema del modernisme, com és l'arquitectura, la pintura, l'escultura, la forja, etc. Penso que li toca, doncs, també, o que ens toca tenir el paviment hidràulic. El senyor Butzems, Mariano Carles Butzems, va instal·lar-se a Barcelona, una fàbrica a la falda del del Montjuïc, allà on ara hi ha el paviment, el pavelló del Mies van der Rohe, la seva fàbrica estava allà, no? Fins que l'any 29, abans, amb l'exposició de l'any 29, doncs el van fer fora. I realment no sé on se'n va anar a la fàbrica, no he pogut trobar això. Ell tenia una fàbrica de ciment a Olèrdola, però se'n va adonar doncs, que Vallcarca, amb la pedra calcària, el port i la recient inaugurada línia de tren, doncs donaven una versatilitat doncs, de transport molt important, i la carretera, evidentment, no? Llavors es van traslladar aquí a Vallcarca. Compaginaven la fabricació de ciment amb la de les rajoles hidràuliques. Aleshores es va associar amb el seu gendre, el senyor Carles Fradera. Carles, em sembla? Sí, o Josep Fradera. El que passa és que al cap de 3-4 anys es van barallar, el senyor Fradera es va quedar amb la seva esposa a càrrec de la fàbrica de ciment i el senyor Butzem se'n va tornar cap a Barcelona i va potenciar la fàbrica de rajoles hidràuliques de Barcelona. A partir d'aquest moment aquí es perd ja la fabricació de rajoles hidràuliques a Sitges, però de fet va néixer aquí pràcticament.
D'acord, i per tant les passen a fabricar exclusivament Butzems a Barcelona, és a dir, durant un breu període de temps es va fabricar a Vallcarca rajola hidràulica, i aquesta, doncs, quan van partir peres els dos socis, van a Barcelona.
Exacte. Se'n torna, perquè de fet tenia les dues fàbriques, compaginava la de Barcelona amb la de Sitges. El que passa és que Barcelona bàsicament fabricava el que en diem pedra artificial o marbre artificial també, i canonades de ciment. És curiós que totes aquestes façanes que veiem bàsicament a Barcelona, a l'Eixample, de principis de segle, que estan carregades de segle passat, clar, que estan carregades doncs, de balaustrades, balcons, cornises i tot d'ornaments d'aquest tipus, que tots ens pensem, o la gent es pensa, doncs, que són de pedra natural o pedra de Montjuïc, la gran majoria és tot pedra artificial feta pel senyor Butzems, i molts dels altars d'algunes esglésies fins i tot també són fabricades pel senyor Butzems.
Amb el temps també es va fabricar a Vilanova, he llegit, oi?
A Vilanova no recordo que hi hagués... Segur que va haver-hi fàbriques per tot arreu.
La Grifi de Vilanova.
Bueno, però això era ciment, la Grifi era ciment.
Però qui no es va fer... Rajola no se'n va fer a la Grifi de Vilanova.
No.
D'acord.
Sí, no cal...
Ho he llegit malament, aleshores.
No, perdó, sí, no confonguem el que és el ciment. Ciment és el material de les rajoles, però... A veure, a Vilanova segur que va haver-hi alguna fàbrica o algun talleret que fabricava mosaic hidràulic, perquè es van escampar per tot arreu, donat que la inversió era bastant minsa. Comprar doncs, una premsa hidràulica, que sí que era la inversió més cara dintre de tot, però tampoc era per a comprar arruïnar-se, i uns motlles, tenir un motllo o dos, podies anar tirant, i les trepes era el més important, doncs tenir una petita varietat per fer els diferents dissenys. Però una sola persona o dues podies anar tirant, i el ciment tampoc és que sigui super excessivament car, no? El ciment i la pols de, bueno, la sorra, la pols de, o sigui, la sorra de marbre potser seria un miqueta el més car, però és que són uns materials molt bàsics. O sigui, molta gent, com va veure doncs, que era fàcil de, entre cometes, lo de fàcil, o relativament fàcil de fabricar, i que la inversió no era massa cara, bueno, de fàbriques se'n van posar per tot el territori nacional en quantitat.
Quin és el període, diguem, d'esplendor d'aquest mètode de fabricació? Hem comentat que va arribar a Catalunya, a Barcelona, a finals del segle XIX. Fins a quan es fa molta rajola hidràulica i quan passa a ser substituïda per un altre mètode de fabricació?
La primera referència que es té és l'any 1850, justament, i a Bilbao, curiosament, però no se'n deia ni tan sols mosaic hidràulic, se'n deia mármol prensado o alguna cosa així, no recordo exactament. El 51 ja apareix aquí, a Barcelona. El que passa és que és això, apareixen aquestes primeres rajoles, imitació marbre, imitació fusta, bastant lletges, per cert. Jo diria que va ser amb el modernisme, l'arribada del modernisme i de la construcció de l'Eixample de Barcelona, que bueno, es construeix i s'ha d'abastar doncs, tota la necessitat de material de construcció i en aquest cas doncs, de pavimentació. No? A més, com t'he dit abans, és la novetat, perquè abans hi havia aquesta rajoleta, la rajola noia, que se'n diu, que es fabricava a València, que eren peces de gres de 5 centímetres com a màxim, que són precioses, són maquíssimes, però imagina't la feina del mosaiquer, o sigui, d'aquí va néixer justament l'ofici de mosaiquer, d'anar col·locant aquestes peces una a una, sense equivocar-se, per formar aquells dibuixos tan bonics, no? De cop i volta apareix una peça que és més gran, més dura, tampoc és això, però bueno, que més higiènica, etc. Lògicament és una revolució, no? I la gent s'aboca cap a aquest tipus de paviment que a més doncs, permet fer aquestes composicions recreant catifes. Això van canviant els gustos, diríem que després ve l'art déco, els dissenys canvien una miqueta, s'elimina una miqueta, o els gustos de l'època van canviant, i això de reproduir una moqueta, una catifa, perdó, poder ja no està tant en la moda, tot i que encara hi ha gent que ho demana, però els dissenys es van simplificant, perquè ja està la gent una miqueta carregada del modernisme, i als anys 50 es descobreix, a Itàlia, com o no, un altre tipus de paviment, que és el terrazzo. Uh-huh. Que finalment és el mateix, és ciment premsat, vibrat en aquest cas, i en comptes de sorra doncs, té grans de marbre. Això sí que es fa totalment de forma mecànica, amb la qual s'abarateixen els costos, les rajoles en comptes de ser de 20 per 20 poden ser de 30 per 30 fins i tot de 40 per 40, amb la facilitat de que es pot col·locar a l'obra sense polir i polir un cop tot el paviment col·locat, amb el qual et dona una superfície completament llisa, com si fos d'una sola peça, abrillantar-la fins i tot, amb el qual, esclar, no té color. La majoria de fàbriques pleguen perquè no tenen producció i algunes es reconverteixen en botigues de venda de materials de construcció.
D'acord.
Com podria ser, doncs, ja que estem parlant de Sitges, els materials Chacón. Ells van fabricar rajola hidràulica i quan va arribar la crisi dels 60 doncs es van quedar amb la venda de materials de construcció.
D'on ve l'interès de Jordi Griset per aquest material?
Sí. Bueno, com dèiem l'altre dia amb la presentació del llibre, amb la Vinyet Panyella, que va fer una miqueta la similitud amb el Santiago Rossinyol, doncs, que també va ser un drapaire, en certa manera, un col·leccionador doncs, de peces que s'estaven perdent. El meu cas doncs, és algo semblant, també. Estic passejant amb els gossos, parlo de 15 anys enrere, més o menys, i doncs hi havien enderrocat algun edifici d'aquí Sitges i amb algun per allà al Quintmar, amb algun abocador una miqueta incontrolat, havien abocat doncs, tot les vigues, els totxos, i sobresortien 3-4 rajoles d'aquestes. Curiosament, jo no m'havia fixat mai en aquest paviment, tot i que de petits tots hi hem trepitjat, no? Tots hi hem jugat, en certa manera. Allà em van cridar l'atenció, potser doncs, perquè sobresortien de la resta. Em va saber greu que tot allò es perdés, em vaig replegar 3 o 4, els vaig portar a casa, vaig veure què es podia fer, els vaig netejar, vaig veure que quan es mullaven pujava el color i doncs vaig decidir envernissar-los perquè pugés el color. Bueno, després vaig veure que allò va ser una errada, sort que hi ha decapants i es pot treure el vernís ara. Les vaig emmarcar i les vaig col·locar a les parets de casa de manera decorativa. A partir d'aquí, doncs, un altre dia anant per Barcelona amb un contenidor, doncs, en vaig veure 3 o 4. Bueno, doncs ja en tenia 8 o 10, no sé. En aquest moment ja has començat una col·lecció. Aleshores vaig començar a interessar-me per saber justament com es fabricaven, en quin moment havien aparegut. Vaig veure que no hi havia res escrit, o poquíssim, hi ha molt poca bibliografia sobre això. I vaig començar a investigar. I, evidentment, quan investigues i tens una passió que vols compartir amb la gent i vols que no es perdi en tot aquest art, doncs és allò de que algú havia de dir, no? Com diu, com deia aquell, doncs algú havia de fer. I ja que no hi havia res, doncs tota la meva investigació vaig decidir doncs, que la gent em pogués gaudir i vaig decidir doncs, fer el llibre.
D'acord, perquè, i ara rescatem allò que dèiem al principi, us veieu més com un salvador d'un tipus d'art que no pas com un col·leccionista.
Sí, evidentment va començar com una col·lecció, no? A veure, inclús vaig descobrir altres bojos com jo i vam allò, intercanviar cromos també, no? Mm-hmm. Aquesta la tinc, me la canvies, tal... En aquest moment tinc unes 600 peces diferents de disseny, parlo de disseny diferent, a part les repetides doncs, per poder compondre les quatre, que es vegi el disseny sencer, etc.
Perquè els dissenys van de 4 en 4, faig parèntesi aquí?
No necessàriament.
D'acord.
N'hi ha, pot ser, d'una sola rajola faci el dibuix ja, poden ser de dos que s'acordin lateralment, com seria el cas de la Sanefa, uh-huh. I el que és el fons del dibuix generalment és de quatre, però també pot ser d'un, no? Un que es va repetint infinitament, o quatre que giren per un dels vèrtexs i els quatre componen un dibuix. Uh-huh. N'hi ha de més, inclús les del Domènech i Montaner es componen amb més, perquè hi ha una flor de car que es va allargant, que la componen com cinc o sis rajoles diferents que s'acorden lateralment.
D'acord. Per tant, doncs, em comentàveu unes 600 aproximadament dissenys diferents.
Dissenys diferents, exacte. Uh-huh. O sigui, estic salvant dissenys, no? Perquè ja insistim doncs, que el fons, que és ciment premsat, doncs, té un valor relativament pobre. A part d'això, em vaig començar també a plegar tota mena de documentació que fes referència. Clar, també per la meva investigació pel llibre, no? Llavors tinc quantitat de factures, cartes, etc. Doncs també per anar recollint tota mena de fàbriques, o sigui, tenir un referent de que aquella fàbrica realment va existir, doncs que hi ha un document imprès. També vaig començar a comprar catàlegs d'aquestes fàbriques, en aquest moment en tinc 102, els vaig comptar ahir, curiosament, uh-huh. Que això és justament el que ens dona la informació total, perquè moltes fàbriques, al darrere, la capa de darrere, la capa grossa, diríem, posaven en baix relleu el nom de la fàbrica. Llavors, quan hi és, sí podem saber de quina fàbrica està feta aquella rajola, però quan no hi és, ens hem de basar mínimament pel disseny. Llavors, els catàlegs ens ajuden a trobar qui va fabricar, presumiblement, mai tindrem el 100% de la seguretat, qui va fabricar aquella rajola, i de vegades, si el catàleg està datat, podem saber també més o menys de quina data és aquell disseny, que el qual no vol dir doncs, que no s'hagués fabricat la rajola posteriorment. Llavors, tot aquest fons, a part, doncs, també tinc motllos, trepes, etc. Tot el que fa, tot el que comporta, exacte, els estris que comporten doncs, la referència amb el mosaic hidràulic. Tot això a casa meva doncs, està molt maco, tinc les parets penjades, vull dir, sí, em decoren la casa, també és una miqueta allà que comença a ser l'horror vacui, ja em comença a carregar una miqueta massa, i bueno, doncs, insisteixo, està molt bé, jo en gaudeixo, però la meva intenció no és col·leccionar, no és aplegar tot això. Tot això ho estic recollint, centralitzant, diríem d'alguna manera, per poder-ho doncs, donar en un fons, jo pretenc que sigui un museu, com he dit abans, perquè estudiosos posteriors puguin seguir estudiant i ampliant. El meu llibre diríem que és un primer pas, o sigui, jo omplert un buit, però evidentment no és no va a missa, ni el que jo dic aquí és càtedra, ni és el final, o sigui, això és una porta oberta perquè gent darrere meu, segueixin investigant, llavors doncs, si els hi dono ja tot el material al aplegat o reunit, penso que ho tindran molt més fàcil.
Uh-huh. I el destí final d'aquesta col·lecció, que seria un museu, aquest museu podria estar a Sitges?
Jo pretenc que sigui aquí a Sitges, pel que t'he dit abans, doncs perquè aquí ja tenim tot el tema del modernisme. El mosaic hidràulic no és que sigui exclusivament modernista, però la seva gran importància l'agafa en el període modernista. Uh-huh. Aleshores, jo penso que li toca estar aquí. A veure, et diré que hi ha altres llocs que me'l festegen la meva col·lecció, com serien la temuda Catalunya-Salamanca, no? I no vull que sembli una amenaça, però és veritat, allà me l'estan... Perquè hi ha un museu doncs, que s'ha de compartir, el Museu de l'Arquitectura i l'Urbanisme, que en principi havia d'estar aquí a Barcelona, a Can Batlló, allà a prop de la plaça Cerdà, El que passa és que es veu que al final doncs, es van decidir a partir-lo i a Barcelona es quedaria la part d'urbanisme i a Salamanca se'n va la part d'arquitectura, amb la qual cosa, esclar, allà hi encaixa perfectament. Com a català no m'agradaria que sortís de Catalunya, però també me la festegen a Castelló, que tenen fons. A Estella, a Navarra, hi ha un museu justament de mosaic hidràulic, que de moment no està obert a públic, però existeix. També m'estan demanant que ho donguin allà. Jo espero que es pugui quedar aquí a Catalunya i concretament a Sitges.
I partir la col·lecció? O no us ho plantegeu?
No m'ho plantejo. Jo penso que això de partir les col·leccions... Tot i que sé positivament que no podrà estar tot exposada, ja ho sé, la majoria de museus estem veient un 10% com a molt del que tenen. O sigui, si poguéssim accedir en els soterranis, en els magatzems, ens quedaríem meravellats del que no veiem, no? Jo ho sé, no és possible exposar tot això perquè tampoc la capacitat humana... o sigui, ja no podem... acceptar tota aquesta quantitat, no? No ho podem ni absorbir, no? Però ja em dono per satisfet doncs, que hi hagi una cosa a la vista, una part, com una miqueta com el que s'ha fet ara amb aquesta exposició de catifes de ciment, i que la resta estigui doncs, en un magatzem per poder fer exposicions itinerants o préstecs o el que calgui.
L'exposició, per una banda, i el llibre, per una altra, han servit per difondre, per tant, un patrimoni que és patrimoni cultural, patrimoni històric català i que, doncs, pel que ens comenta en Jordi Griset, probablement restava ocult a les, en la nostra memòria col·lectiva. Fins a quin punt aquesta exposició original ha servit per començar a difondre aquest missatge que en Jordi, doncs, a partir de la seva pròpia consciència com a salvador d'un determinat tipus d'art, doncs, fins a quin punt aquesta exposició, i òbviament el llibre, entén que han donat aquest puntet, aquest tret de sortida a l'objectiu final de la recuperació d'aquest art com a part del patrimoni català.
Home, personalment penso que és bàsic, perquè és això, la gent no n'era conscient fins ara, ni tan sols la gent que tenia paviment d'aquesta casa. Okay. Jo puc entendre que tenir una catifa posada 365 dies l'any durant 24 hores doncs pot ser molt feixuc, i més doncs les modes canvien, això durant l'època del modernisme, noucentisme, doncs va estar molt bé. Després hem vingut en una època en què hem passat doncs amb un minimalisme, línies senzilles, colors més neutres, però vaja, jo abans d'arrencar-lo o de cobrir-lo amb un parquet com s'ha fet, o pitjor encara amb un linòleum o amb un paviment d'aquests ceràmics neutres, penso que hi ha catifes neutres justament que es poden posar, i llavors doncs mira, durant 6 anys tens un paviment neutre, pot ser blanc, pot ser crema, etc, i durant doncs la resta de l'any, que a l'estiu per exemple treus la catifa i tens l'altre paviment que a més és molt més refrescant, no? Bé, jo penso que s'havia de fer i que la gent tingui consciència de que llançar això estem llançant un patrimoni que ens pertany. Hi ha una frase que em va arribar, que em va copsar i que l'he posat justament al principi del llibre, que va aparèixer, és una pintada que va aparèixer a la biblioteca de Kabul. I és, o sigui, diu, una nació és lliure, no, com és... Si una nació és lliure, si el seu patrimoni es manté, o alguna cosa així. O sigui que realment no podem perdre les nostres arrels. Una miqueta és la frase que hi ha el Raimon també, no? Qui perd els orígens perd l'identitat. O sigui, si perdem el que forma part del nostre patrimoni, doncs estem perdent la nostra identitat, estem perdent els nostres orígens. Aquest és el meu interès, no? Que la gent sigui conscient i que no es llenci més art. O sigui, em sap molt de greu passar per un contenidor i veure doncs rajoles llançades. Pitjor, perquè mira, si són llançades, doncs encara els bojos que anem al darrere les podem recuperar. Actualment, perquè es posen aquells contenidors de lona, perquè no els trenquin, el que fan és trencar les rajoles. I quan passes per un contenidor d'aquests i veus tot ple de rajoles que han estat massacrades, han estat trencades, que ja no es poden ni recuperar, això encara em dol molt més. No
és un ànim destructiu, simplement és un desconeixement per part de qui fa aquesta retirada. Des de la propietat fins als propis paletes que han de procedir a fer la reforma.
Evidentment, jo entenc doncs, que esclar, s'ha de trencar perquè capiguen de manera més fàcil en els sacs, però sap molt de greu.
Ara l'exposició itinerarà una mica, oi?
Sí, és una exposició itinerant durant 2 anys, el qual encara m'agrada molt més, doncs, perquè així arribarà no tan sols al públic de Sitges i els que hagin vingut aquí, sinó que anirà doncs, amb altres pobles de Catalunya. Si no recordo malament, està previst que vagi a parar, i no necessàriament per aquest ordre, Vilassar de Dalt, la Canet de Mar, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola, em sembla que també a Martorell o Esplugues, aquests dos no estic tan segur, i a Barcelona no sé com ha quedat el tema de Barcelona, però em sembla que també hi anirà.
Per tant, doncs, hi haurà temps perquè es decideixi la destinació final d'aquesta col·lecció durant aquests 2 anys.
Espero que pugui ser entre d'aquests 2 anys, i si no, doncs mira, porto 7 anys d'investigació amb el llibre i porto 15 anys aplegant rajoles, vull dir que...
I n'han sortit 600 dibuixos.
Exacte, o sigui, no tinc pressa, però tampoc tinc pausa, com diu, no? O sigui que jo preferiria que fos dintre d'aquests 2 anys, més tenint en compte doncs, que ara Can Fals ha passat ja doncs, a dependre directament de l'Ajuntament, que s'ha de restaurar i que penso que es podria buscar un espai o en aquest o en algun altre espai, doncs, els que queden, encara queden lliures a Sitges. No?
D'acord, perquè clar, els museus ja saben com estan, el Cau Ferrat, òbviament, no s'hi pot posar res, el Maricel, doncs, amb la reforma també, difícilment es pot encabir alguna cosa, però... pensa en Jordi Griseto i el romàntic, no en parlem, que un lloc o altre probablement encara hi hauria aquesta possibilitat. Doncs bé, el mosaic hidràulic, un món doncs, desconegut fins i tot per qui ens parla, oi? Fins fa uns anys que el va doncs, trobar, els va trobar en un contenidor, aquella una història com a mínim curiosa. El troba a terra, pum, recuperem, i a partir d'aquí doncs, estirem del fil, i aquest fil ens dona que ningú se n'havia preocupat, malgrat que va ser doncs, un dels integrants de l'arquitectura que es feia a Catalunya durant unes quantes dècades del segle passat. Jordi Griset, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio i per haver-nos explicat aquesta història. Ja saben vostès, fins a finals de mes a l'edifici Miramar encara podran contemplar aquesta exposició, que després itinerarà, però clar, si hem d'anar a Cerdanyola o a mirar-la, tenint-la aquí al costat, doncs és molt més senzill. Jordi Griset, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs, sort en aquesta destinació final de la col·lecció.
Esperem que sí, que es dugui a terme.